Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
Benvinguts un any més a Grans Històries, l'espai de ràdio que dona veu al projecte intergeneracional en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no us perdeu el programa d'avui. Soc en David García Jimeno i conduiré el Grans Històries d'aquesta temporada. Espero fer-ho tan bé com l'Oriol Casals, el meu antecessor. No em falten ganes ni il·lusió. Aquesta temporada, com a novetat, podeu ser partícips del projecte compartint opinions o experiències a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter e Instagram amb el hashtag Grans Històries. Avui parlarem de la trobada entre la Carmen Rosa, resident de la residència Roca i Pi, i 6 alumnes de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona. Escoltarem la història d'una dona de 94 anys, nascuda a Écija, província de Sevilla, que va viure en temps de guerra civil. Sense més preàmbuls, us presento els convidats de la tertúlia d'avui. A la meva esquerra ens acompanya en Víctor Villanueva, tutor de 6è de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut. En Víctor ja ens ha acompanyat en anteriors ocasions. Benvingut, Víctor.
Hola, David, gràcies per convidar-me.
Què tal? Tot bé a l'escola?
Molt bé, tot molt bé, la veritat.
Molt bé, benvingut, Víctor.
Gràcies.
A la meva dreta trobem la Rosalinda Díaz, animadora de la residència Roca i Pi, part indispensable a l'acompanyament diari de la gent gran. Hola, Linda.
Hola, David, gràcies.
Tot bé a la residència?
Molt bé, tot molt bé, sí, gràcies.
Molt bé, presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la història d'avui.
Soy Carmen Rosa, soy de la provincia de Sevilla, Écija, y tengo 94 años.
Me llamo Irune y tengo 11 años.
Me llamo Anastasia y tengo 11 años.
Me llamo Andrea y tengo 11 años.
Me llamo Tania y tengo 11 años.
Me llamo Paula y tengo 11 años.
Me llamo Marta y tengo 11 años.
Me llamo Simran y tengo 10 años.
Venim del Col·legi Mare de Déu de la Salut.
Ja coneixem els protagonistes de la història d'avui, la Carmen Rosa, resident de la residència Roca i Pi, de 94 anys, i les protagonistes de l'Escola Mare de Déu de la Salut, que són tot nenes, de 6è de primària, que estan a cicle superior i a punt de passar a primer d'ESO. Comença la història de vida. Ens situem just abans de la Guerra Civil, quan la Carmen vivia en un cortijo. Però què volia dir, què volia dir viure en un cortijo?
Un cortijo, una finca muy antigua y muy grande, que era de los antepasados de por arriba de mi padre y de mi abuelo. Pues se criaban muchos animales para los caballos, las ovejas, los cerdos, luego para la gente que trabaja en la tierra, que luego en Andalucía lo que mucho se trabaja es la tierra, o los olivos y el campo para criar los críos, los trigos, los maíz, los garbanzos, los melones, todas esas cosas.
Abans de l'explicació, les alumnes no tenien massa clar què era un cortijo. Pensaven que era com una granja. Però la Carmen Rosa els hi va explicar.
Una granja és tot d'animals. I un cortijo viven los dueños també. Mis padres vivían allí, teníamos mis hermanos y trabajadores para trabajar la tierra, para atacar los animales. Ponemos las vacas suizas, sacaban la leche, las cabras también le sacaban la leche, los cerdos pues los criábamos, entonces allí criábamos de todo.
Les alumnes es comencen a preguntar coses.
¿Tú ibas al colegio de pequeña?
No, cuando tenía 10 años, los tres mayores fuimos al colegio, porque podíamos ir a caballo y a pie también. Teníamos una casa en el pueblo. Pero estalló la guerra y mi madre cogió mucho miedo, porque dice que yo tenía el cuerpo que tengo hoy, ¿no? Con 10 años ya era una mujer, y mi hermana la mayor también. Y íbamos los tres mayores. Y entonces estalló la guerra y mi madre cogió mucho miedo porque decía que los italianos no se metían con las chicas. Y cogió miedo y nos quitó.
Així que estalla la guerra civil, la Carmen deixa d'anar a l'escola, però segueix estudiant a casa.
Y entonces en clase, ahora no se hace eso, unas pizarras negras y con una cosa se hacía letra, ¿no? Le poníamos la mesa de canamilla y allí letreábamos con mi madre y mi padre y todo eso, pero en colegio no.
La Carmen els està fent a les alumnes de sisè de primària una classe de medi social i les alumnes es pregunten coses i més coses.
¿Cómo aprendiste a leer y a escribir?
Un tío que se había quedado guardado y sabía algo. Había hecho el servicio y sabía algo. Y entonces, pues, así, así, con mucha falta. Ahora no te puedo hacer mi nombre porque no puedo. Pero yo me hacía mi nombre y escribía algo.
Grans històries.
Quan es talla la guerra, molts nens es veuen obligats a deixar d'anar a escola. Com creieu que afecten les circumstàncies a l'educació de les persones? La Carmen ens explica que degut a la guerra civil deixa d'anar a l'escola. Imagineu-vos que això passaria, Linda i Víctor, avui en dia. Què faríem?
La veritat que sona, actualment això sona a tercer món, no? Als països en guerra, on realment els nens han de deixar d'anar a l'escola, i aquí és impensable. Els nens d'avui en dia de la nostra societat saben que han d'anar a escola sí o sí, vull dir que és una cosa obligatòria, que és pel seu bé, i jo crec que els hi deu costar molt fer-se aquesta idea de no haver d'anar a l'escola per una situació de guerra, una cosa similar.
Clar, alumnes de sisè de primària els sorprèn, no?, una miqueta l'explicació aquesta, la història de vida de la Carmen.
Sí, ja es nota que el fet de ser alumnes de sisè, doncs, ja tenen la curiositat d'aquesta per saber, doncs, una mica què passava en aquella època, que en el país on vivim va haver una guerra, i tot això els crea curiositat, i es nota per les preguntes que fan, no? Però tu anaves a l'escola i qui et va ensenyar a escriure? I, bueno, el fet de que un tiet, em sembla que ha dit que era, doncs, militar, li ensenyés a escriure, això els crea curiositat, sí, sí.
Sí, sí, l'aprenentatge des de casa, no? Linda.
Yo pienso de que la generación, esta generación tiene una gran capacidad de adaptación. Es cuestión de también vivirla, ¿no? Y afrontarla, porque hoy en día también vemos en el mundo que hay países en que los niños no pueden ir al colegio por tema de político, por tema de guerras o por temas económicos, ¿no? O por no tener una infraestructura para poder llegar al colegio. Entonces se adaptan y tienen esa capacidad de resiliència, no?
Sí, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, a la situació i,
exacte,
bueno, i el valor afegit, no?, de la Carmen que els explica als nens, no?
Mm. Sí.
Hi ha alguna cosa més que us ha cridat l'atenció d'aquest primer bloc que vulgueu comentar? Linda? Víctor?
És curiós quan diu el motiu, no?, pel que la seva mare no les deixava anar a l'escola per la por, no?, de que hi havia... No sé quins italians serien, però bueno, és curiós que la mare... Potser segurament ella diu que als 10 anys ja estava feta tota una dona, potser feien més servei en el cortijo ajudant a la família que a l'escola, i en aquell moment les prioritats eren diferents. Sí, sí.
És curiós, no?, la sorpresa que tenen els nens quan parlen de cortijo, no? No, la paraula aquesta és una, per ells és una sorpresa, no?
Sí, jo crec que no la deuen haver escoltat, i el fet dels animals, ells pensant han visitat granges, amb l'escola han anat a granges, i potser és el que més els hi...
Sí, és un llenguatge desconocido. la palabra granja sí que está de moda, incluso es un lujo ir a una granja hoy en día, ¿no? Y pagas para ir a una granja y dormir y comer cosas naturales y estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Para ella era una, su infancia ha sido maravillosa, estar en contacto con lo más bonito que hay, ¿no? Que es la naturaleza, sí.
Bé, seguim amb la història de la Carmen Rosa, que ens segueix explicant la història de la seva vida.
Bien, Manuel. 5 varones y 5 hembras.
I que, a més, jugava a...
Allà a l'escondite, pues te puedes esconder en cualquier sitio y buscarte a la comba, ¿sabes la comba? Una cuerda, y vas pegando sarto en medio y cosas así. Bueno, Me criava molt senzill i bé.
I que, a més, era feliç.
Vivia feliç, vivíamos bien, no nos faltaba de nada. Éramos feliç allí en el campo. Lluvia, iba al monte a buscar espárrago. O en el tiempo de coger la aceituna, pues mi padre buscaba gente para coger la aceituna. Íbamos para dar la chapa a las que trabajaban. Bueno, te distraía y, bueno, muy bien. Luego en la feria, te iba a la feria, a Semana Santa, o como teníamos vivienda en el pueblo, íbamos a correr iglesia. Éramos felices.
A casa seva creien en el respecte i l'educació, valors que avui en dia s'estan perdent.
Respetábamos mucho a otros. Mi padre nos enseñó una educación no con letras. Y me decía, tú a un bien y no mira a quién. Y siempre lo que siempre recogerá. Esos desfranes que son verdaderos.
¿Y quin paper jugava a casa seva la Carmen entre tants germans? Les alumnes van donar algunes idees.
A cuidar a los animales, a cocinar, limpiar.
Ella ho va explicar amb més detall.
En casa, pues mira, la casa la blanqueaba yo. Como esto que está blanco, pues yo me subía en escalera y la pintaba toda por fuera. Incluso el cabellero de arriba, me subía yo arriba y pintaba lo de arriba. Y lo de adentro de casa también. Lo hacíamos todo. Y bueno, y en el campo, pues nosotros éramos muchos, pues teníamos que lavar la ropa. Teníamos un lavadero, hacíamos la de eso con ceniza, la clarilla para la ropa. Y luego pues, la tendíamos en una alambre que había. Y nosotros, las mayores, los que la ayudábamos a mi madre. Después murió mi madre y que vino mi abuela y que sí.
Però no tots els germans feien el mateix a casa.
Los varones no. Los varones guardan las ovejas, los cerdos, monta caballo, que a mi hermano no alcanzaba, le tenía que coger los pelos de arriba de la caballo para subirse en la yegua para ir guardándolo. Pues teníamos que ir a un pozo que había más lejos de la finca nuestra.
La Carmen Rosa també va explicar que rentaven la roba amb cendra. Què és això de cendra?
Se hace carbón. Y con la leña esa se hace carbón y se hace una clarilla. Se hace un agua muy fuerte para lavar. Y eso se echaba en un lienzo y se corría. Y se sacaba de ahí la clarilla para lavar a mano en un lavadero.
I que rentaven les dents amb carbó perquè quedessin ben blanques.
Pues nosotros los brotes de la alcachofa que estaban tan buenas y la alcachofa también no la que hay ahora natural, pues los dientes se te ponían negros. Y eso no nos gustaba, ¿no? Entonces cogía un poco de carbón, lo servía de cepillo y te quedaban los dientes blancos.
I que feien remeis naturals per curar i explicar com la seva mare cura a la seva germana.
Entonces no había médico. Entonces mi madre, como tenía un... compraba un calero, compraba acá. Y había allí como una cosa para hacerla acá. Se ponía agua. Y aquella agua cogió a mi madre y con manteca, que teníamos manteca blanca de lo que había hecho de los cerdos y eso, hizo ella una mantequilla. Se la ponía en la barriga y en las piernas. Se curó.
I els va explicar també una de les seves anècdotes més divertides.
Mi madre, claro, éramos muchos y gracias a Dios podíamos con todo. Pues tenía una criada y tenía, la criada tenía un novio, vino del servicio y vino a la novia. Y mi madre le mandó a pillar un pollo, sabéis, le con pollo, ¿no? Bueno, pues fue a matar un pollo y fue a, mandó a la criada a pillar un pollo y iba el novio con ella. Y mi madre lo pilló dándose beso. Y entonces mi madre a los despachó a los dos.
¿Y qué van pensar las alumnas de la actuación de la seva mare?
Se pasó un poco.
Pues yo creo que lo hizo bien porque en ese momento no tocaba.
Yo creo que lo hizo bien también.
¿Para qué quieres tener un novio si no puedes hacer nada con él? Si no puedes ni verle, ni tocarle, ni nada. Sí, a ver, un pecado tampoco creo que sea.
Grans històries.
Hem continuat escoltant la història de la Carmen Rosa, de 94 anys, i ens ha explicat els rols que tenien a la seva família, tant els germans com ella, no? I quins rols a casa des de que la Carmen era petita i també les llibertats. L'anècdota de que el van fer fora de la seva, de la feina el nòvio per fer un petó. Què voldríeu comentar d'aquest bloc que hem escoltat ara, Linda, Víctor?
Pues claro, estamos hablando de esa época, ¿no? En que la moralidad estaba visto con un prisma diferente al de ahora, ¿no? Un beso no es un pecado ni motivo para expulsarlos, ¿no?, de un trabajo hoy en día, pero en esa época pues sí que se estaba rigiendo a un comportamiento general de esa época, ¿no?, esta señora.
Sí, sí, imagineu-vos avui en dia per un petó si ens féssim fora de la feina, ¿no? Això seria ja notícia als diaris, ¿no?, una mica.
Claro.
És curiós perquè aquestes nenes que tenen 11, 12 anys i alguna sí que ha dit doncs que no tocava el petó en aquell moment, perquè clar, la feina, però la majoria diuen, bueno, és un pecadito de nada, eso se ha pasado echándola y bueno, és una cosa que ara ja ho veuen amb uns altres ulls. Sí, sí, sí.
I més aquestes nenes que estan en edat preadolescent, no, Víctor? Que és una edat complicada, suposo, treballar aquests temes a l'escola.
Sí, és difícil perquè tenen molta influència dels mitjans com la televisió, internet, on veuen, doncs, tenen com unes forces d'atracció que les porten cap a una mica, doncs això, los pequeños pecados, no? Bueno, un besito, clar, elles estan fartes de veure petons a la tele, a internet, i deuen dir, pues si solo es un beso, si tampoc passa res, no? Sí.
També els sorprèn als alumnes el tema dels jocs, que jugaven a saltar la comba, que són jocs que habitualment als patis de l'escola no es juguen, no?
Sí, a mi m'ha semblat curiós perquè la comba o l'escondite, i just aquest any que a l'escola hem intentat treure una mica la pilota de futbol, i notes que són jocs que sempre funcionen. 100 anys després, doncs al pati ara segueixen jugant a fer llamaga, amb les cordes, vull dir que són coses que els deu haver creat curiositat de dir, ostres, si això és el que fem nosaltres al pati també, no? I aquesta senyora ho feia de petita.
Suposo que Linda, a la residència, aquests jocs, els avis us parlen de quan eren petits, els jocs que jugaven, no?
Sí, casualmente, pues no muy lejos hicimos una actividad de reminiscencia de la infancia, casualmente, en que juntamos todos los juguetes y todos los reinas que ellos usaban para la cuerda, la peonza, ¿no? Las canicas. Pusimos todo en el centro, entonces se fueron acercando los abuelos para a tocar y las chapitas de botella. Hicimos todo lo que como una muestra ¿vale? En una mesa, y se fueron acercando, empezaron a interactuar, a agarrar, eso se hace así. Y no es que nos hacíamos a los que no sabíamos, ¿no? Pero ellos mismos recuperaban esa apraxia del movimiento, al enrollar el trompo, le digo yo, ¿cómo se llama?
La peonza.
La peonza, sí. Y empezaron a jugar y, bueno, a moverse y explicar cómo jugaban, cuando lo que les costaba tener las canicas, que era también un presupuesto para los padres en esa época, ¿no? Pero ves nacer las emociones porque ellos lo han vivido y ellos han jugado con eso. Fue muy bonito.
Que maco seria, ¿no? O sea, recordar aquests jocs, treballar-ho amb els nens de l'escola, ¿no? Per treballar la motricitat fina, tot això seria impensable avui en dia a l'escola, que estan enganxats amb el mòbil i amb les maquinetes.
Sí, sí, i realment és bo que es tornin a fer aquests jocs, a recuperar aquests jocs d'aquest estil, perquè costa molt que es desenganxin de les pantalles i bueno... en el col hem fet aquest mètode de treure una mica la pilota i es nota que els nens, a la que tenen una mica d'estona per pensar i per avorrir-se, doncs tornen a recuperar jocs antics i és una manera i se n'adonen que es diverteixen molt i molt Clar. Més que amb les pantalles. Sí, sí.
També un altre tema que va parlar la Carmen Rosa, que va sorprendre molt als alumnes, va ser el tema del carbó, que netejava les dents, es netejava les dents amb carbó, i el tema de la ceniza, que netejava la roba amb ceniza, no? Amb cendra.
Sí, sí. En esa época acudían a los recursos naturales, ¿no? Claro, porque no había blanqueador ni el oxi-action que hay hoy en día, ¿no? Para la ropa, ni para los dientes, que hoy es el blanqueador láser, ¿no? Que te hacen con láser. Utilizaban los recursos naturales. Incluso muchas abuelas también, muchos residentes comentan que se lavaban con sal, no había pasta dental. Entonces, para ellos es normal explicar que sus recursos con los que ellos han acudido para subsistencia, para la higiene, la alimentación, la cura, ¿no? El cuidado de ellos. Sí.
És una classe de medi social, Víctor, en viu, no?
Sí, per ells. Sí, sí, sí. A mi m'ha cridat molt l'atenció el tema de la tasca de netejar. Ella es quedava a casa amb les germanes i els que sortien a fer feines eren els germans. I hi ha hagut un moment que elles diuen, les alumnes, que a casa netegen, que cuinen... Però bueno, em sembla que poc, eh? Poc comparat amb el que feia la Carmen al Cortijo amb la seva família.
A més, ha coincidit que són tot nenes les que fan l'entrevista a la Carmen Rosa, no? Són nenes de sisè de primària.
Sí, sí, la veritat que, bueno, en molts temes de desigualtat, doncs encara no estem gaire lluny d'aquella època, perquè realment, bueno, pues fixa't, les que ajuden a casa a netejar i a cuinar a la mare són les germanes moltes vegades, no? Vull dir que no estem tan lluny d'aquella època, però sí que els crea curiositat, no? El fet de que bueno, la Carmen pintava les parets, fins i tot s'ocupaven de la casa al 100%. Pintava parets per fora, per dintre, i bueno, això a elles els queda atenció.
I sobretot el tema dels rols, no? Que antigament, fa uns anys, no? El rol de la germana gran, que cuidava dels germans, i això actualment va canviant una miqueta, no, Linda?
Sí, ha canviat moltíssim, perquè, com dices, no, antiguament la hija major era la que afrontava el treball de casa, no? Era la mano derecha de la madre, era la que atendia els germans, i sí, sí.
I una manera de passar el temps era pintar la casa. O sigui, que són coses...
Sí,
que...
sí, 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 sí. Els homes, los varones, com diu ella, que em crida molt l'atenció, los varones i les hembras, los varones se iban fuera a cuidar animales, al pozo, i la casa, pues, la casa s'havia d'ocupar ella i les germanes fins al punt del que era l'estructura de la casa. No només les feines en si domèstiques, sinó també... Pues cuidar l'estructura, pintar la casa per fora, per dintre, vull dir que ho havien de fer tot les dones allà dintre.
Tenien una criada.
Sí, sí. A més, bueno, vull dir que això vol dir que en un Cortijo, que eren cases grans, hi havia molta feina de manteniment allà.
Continuem explicant la història de la Carmen Rosa, i ella fa un canvi i va explicar que arriba des d'Écija a Catalunya.
A mi marido no le gustaba la tierra, no quería el campo. Y él, pues, sabía conducir y era inteligente, teníamos aquí familia. Y ya nos venimos para acá. Yo me vine con 28 años.
I com si fos una història d'amor d'una pel·lícula, ella va venir a Catalunya per amor i va explicar que el seu pare no li feia massa gràcia que vingués a Barcelona.
No li gustava, però ell ja després pues, se conformó. Vio que jo era feliç i ja està.
Quan arriba a Barcelona, de seguida es posa a treballar.
Lo que te salía. Fregar el suelo fue una vez y quería que sacar a brillo. Y entonces digo, pues lo vas a hacer tú la próxima vez. Y luego ya me buscaba otra cosa después, la costura. Pues cosía para la calle, lo que me salía. Hasta que una vecina mía se enseñó a coser pantalones y entonces me llevé mi máquina a su casa, que era la del lado, y me enseñó a coser pantalones. A sastrería. Allí cerca de Santa María había una sastrería. Y entonces, pues, ellos nos daban los pantalones cortados y nosotros los montábamos, los pachábamos y te los daban. Tú los entregabas para ponérselo a la sastrería. Y así estuve unos pocos de años, hasta que cogí dolor de cervicales. Entonces tuve que dejar.
Y explica que aquí a Barcelona, amb 40 anys, aprèn a nadar.
Entonces me dijo el médico que lo mejor gimnasia que había era la natación. Y yo no sabía nadar, pero lo pasé. Porque no había nada más que la piscina de municipal aquí en Badalona. No había otra. Entonces había muy pocas cosas. Y sí, me enseñé. Y un día, dándole el diploma a los niños, digo, ¿ya me puedes dar a mí un diploma también? Con 40 años. Tenia la natació i tenia mi diploma.
I és que mai és tard per fer el que un es proposa. I per acabar, un consell final que els hi dona a les alumnes de 6 de primària.
Pues que respeten mucho a sus padres, estudiar. Estudiar para poder comer el día de mañana.
Grans històries.
Bé, hem conegut la història de la Carmen Rosa, una dona que va néixer a Écija i que ara viu a la residència Roca i Pi de Badalona. Una dona que, malgrat viure la Guerra Civil, ens diu que recorda una infantesa feliç, amb els seus 10 germans. En poc en tenia prou. Com han canviat les realitats des d'aleshores? Avui necessitem molt per ser feliços. Com és el dia a dia de la Carmen Rosa a la residència Roca i Pi?
Carmen Rosa se sigue caracterizando por ser bastante participativa. Ella es una persona bastante positiva y le gusta estar activa. Y acepta, cuando uno va a hacer las actividades con ella, nunca dice no, siempre tiene un sí y agradece. También le gusta mucho conversar, es bastante activa y muy amiga de todos. Es muy, muy amiga de todos y amable con el personal también.
Quan feu aquestes trobades amb els alumnes del Col·legi Mare de la Salut, què destaca ella? Recorda la seva infantesa, quan era petita?
Bueno, es que a ella le encantan los niños y como conoce ya el proyecto de los niños, es esta actividad que, no solamente ella, la mayoría de los residentes esperan a los niños como la visita anhelada, ¿no? Esa visita que espera, que estás esperando que lleguen a casa, ¿no? Y ella, pues, contenta porque es algo que le llena mucho a los niños. Ella no tuvo niños, no tuvo hijos y es muy cariñosa con los niños.
Comenta que amb 40 anys va aprendre a nadar. O sigui, penseu que tot el que ens marquem d'objectius amb aquesta edat ho podem tirar cap endavant, no?
Jo penso que és el millor exemple que poden tenir aquestes nenes, perquè realment coneixen una persona molt gran que amb una edat de 40 anys, que segurament és l'edat de molts dels seus pares actualment, es proposa una tasca tan complicada com aprendre a nedar de zero. Vull dir, coses que ells ja saben des de ben petitets, perquè els porten a piscina des de petitets, doncs per ells és un exemple, aquesta dona, com a model, i que vegin, perquè moltes vegades els costa, són una mica ganduls, doncs que en qualsevol moment un pot assumir un repte i pot aconseguir un objectiu que es plantegi.
Sobretot per nens d'aquesta edat, no, Víctor, que tinguin uns referents que són, no són referents famosos, no? Que els que veuen a la televisió i que es marquen com a model a seguir, no? Un model a seguir d'una dona de 94 anys que va viure la Guerra Civil i que té una sèrie de valors inculcats.
Correcte. Ells als mitjans i a internet veuen gent que aconsegueix les coses sense esforç, no? I veure com una persona que ha passat penúries perquè la guerra va ser molt complicada, doncs ha aconseguit tot el que ha aconseguit, que fins i tot parla de felicitat en moments de guerra i parla de felicitat en moments de guerra. Vull dir que és un exemple de vida que a ells els marca, als nens.
Sobretot amb 94 anys, Linda, la manera que té d'explicar-los la seva vida a les alumnes de sisè de primària, no? Que se li veu una persona activa, viva...
Sí, la verdad que ella se enorgullece, ¿no?, de su experiencia de vida, ¿no?, su historia de vida, porque sabe de que ella, en el fondo, al explicarlo, está transmitiendo también una formación, ¿no?, un ejemplo. Y ella, como dice, ¿no?, mi ejemplo, mi historia, como me decía ella, ¿no?, sabía que venía aquí a la radio, ojalá pueda servir, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda ahí en su sitio, como dice ella, y no son hechos para adelante, como dice ella, ¿no? Con sus palabras, estoy repitiendo. Y eso es una manera de que ellos tomen conciencia, ¿no? Y que no se queden parados, que sigan adelante porque ella lo ha vivido y ha sabido superar.
Sobretot el consell final, Víctor, ¿no?, que els hi dona a les nenes.
Estudiar una cosa que ella... fins i tot quan no va poder intentava aprendre a casa, doncs si volen progressar la vida, doncs és vital estudiar. I una altra cosa superimportant que potser a vegades actualment es perd és el respecte als pares. El fet de tenir, això sí que a l'antiguitat tenien clar que els pares se'ls havia de tenir respecte perquè, bueno, eren els que els cuidaven, els que els donaven una base en la vida. I actualment, doncs, a vegades costa, no? Es veuen adolescents que responen als pares i s'està invertint una mica això i s'ha de tornar a treballar molt, això, el respecte pels pares.
Sobretot que els alumnes, no?, de sisè de primària, que acaben una etapa, que ara van a passar a l'institut a fer primer d'ESO, que una persona que no sigui el seu pare o la seva mare, no?, un avi d'una residència com la residència Roque i Pi, que els marqui aquest valor de que és important que estudieu. Remarcar això, una persona de 94 anys que els digui als nens que han d'estudiar.
Sí, estan a la preadolescència, començant amb 12 anys, i bueno, potser estan cansats de que a casa els diguin el mateix sempre i no fan gaire cas, però el fet de que una persona tan gran, externa a ells, els hi digui, doncs això jo crec que els hi impactarà molt més que el que els hi puguin dir a casa. És un projecte que en aquest sentit va molt bé. El fet de la diferència d'edat d'una persona que no és de la teva família, doncs a ells els entrarà molt més aquesta informació que d'algú que coneixen i veuen cada dia.
Aquesta trobada per la Carmen Rosa amb les nenes, què li va semblar?
Bueno, mucha ternura, porque ella, te vuelvo a repetir, le encantan los niños. Ella no ha tenido hijos, pero ha participado en la educación y en la crianza de sus sobrinos, ¿no? Ella casualmente les fomentaba a que estudien, que respeten a sus padres, y es ahora lo que ella tiene, ¿no? Sobrinos. Pero para ella poder hablar a las niñas desde su realidad, desde sus vivencias, para ella es... muy grande para ella, pues una oportunidad de poder hacer llegar su historia y que como un ejemplo, ¿no?
Feu amb el Col·legi Mare de la Salut diferents tallers compartits, feu una activitat de teatre, una activitat de tallers, no?, amb els nens de cicle superior.
Sí.
El tema de l'activitat de teatre, els agrada als avis compartir una obra de teatre durant tot el curs amb els alumnes de quart de primària?
I tant, que sí. Eso les agrada muchísimo y aparte de que... se sienten artistas porque ellos no han tenido esa oportunidad. Es como ahora, ¿no? Es que es una sensación que nos da a todo el equipo con los que trabajamos para ellos, ¿no? Es de empoderamiento, ¿no? Ellos se sienten como realizados y reconocidos en una sociedad que no han tenido oportunidad, ¿no? Hoy en día, pues, explican su vida, los niños, tienen la oportunidad de hacer actividades con ellos, aprender un guión, una secuencia de movimientos, una coreografía para el teatro. Para ellos es importantísimo porque estaba lejos de su pensamiento, pero fíjate, gracias a esta obra de teatro, que ya llevamos, ¿cuántos años?
12 o 13, 12 ¿no?
años, sí, 13, para 13 ya, en que cada año pues han participado y bueno, pues les llena muchísimo, no solamente a ellos, sino que también es un orgullo para los familiares, los trabajadores también.
I hi ha residents, que és la primera vegada, no?, que participen en una obra de teatre amb 94 anys, la primera vegada que fan teatre, molts d'ells.
Por eso, que nunca, claro, es una oportunidad nueva para ellos, no desconocían esa faceta que ellos podían desarrollar, ¿no?, y están aprendiendo y son muy capaces y lo han demostrado.
I sobretot de cara als alumnes, no?, el respecte per la gent gran, que sí. Això s'està perdent actualment.
Sí, sí, ells han de veure, doncs, que la vida és molt llarga i que no es deixa d'aprendre quan acaba l'escola. Ells han de veure que hem de respectar la gent gran, que són font de sabidoria, els ensenyen coneixements i que, bueno, a ells els queden molts anys per viure també i que mai és tard per aprendre coses. Vull dir que és un exemple a la gent gran boníssim pels alumnes.
I sobretot, Víctor, treballar valors, no? Si està bé treballar a l'escola les matemàtiques o les llengües, que són coses funcionals i necessàries, però també hem perdut una miqueta, no?, des de l'escola el tema més emocional i més de valors, no?
Sí, la veritat que estan moltes vegades en un segon pla el tema del treball de valors. A vegades no sabem com, i el fet de compartir aquestes estones amb la gent gran és una manera de recuperar valors, de que no cal que els ensenyis què és un valor, sinó que ho viuen amb els avis directament, ho experimenten.
Deia la Carmen Rosa que educar con letras. O sigui, és una mica treballar aquest valors més a més, no?, important per a la vida. No educar amb aprenentatge, sinó educar per a la vida, no?, que és el que es trobaran aquests nens ara amb 12 anys, que passaran després a secundària, a batxillerat, i ja començaran a fer una preadolescència, una adolescència i la seva vida, no?, l'educar con letra, no?
Sí, sí, la veritat que fent aquest tipus de projectes amb gent gran, els alumnes van més enllà del que aprenen a l'escola amb els llibres. És molt important continuar amb aquest tipus de projectes perquè a vegades ens limitem al que ensenyem a l'aula i no n'hi ha prou. A més, a casa tenen tota l'estona pantalles, internet, que moltes vegades tema valors no apareixen en lloc, són tot el contrari precisament. I aquest tipus de feina que fan amb els avis és una cosa que s'ha de seguir fent i s'ha de continuar amb els propers anys.
I suposo que pels nens fer una classe de medi social viva el centre millor que no una explicació a classe, no? És millor que faci una persona que ha viscut en la Guerra Civil que no un llibre de text.
Sí, segurament els és molt més agradable escoltar a la Carmen com parla de la seva vida, que per ells és història, que està una hora asseguts amb un llibre de socials, treballant la Guerra Civil o temes de fa molts anys.
També a la residència, Linda, feu uns tallers compartits amb els alumnes de cicle superior i feu un taller de cuina i un taller de costura, potser?
Sí, tant que sí. I és uns talleres que també donen de sí, no?, per lo enriquecedores que són. Los abuelos preparan el material, participan, es como que están deseando que vengan los niños y ya saben de qué van a hacer la actividad. Y es una gran oportunidad también, ¿no? Porque no solamente es un taller de cocina, sino que los abuelos transmiten a los niños, ¿no?, los valores nutricionales, los beneficios de los alimentos, cómo se manipulan, en qué época lo hacían. Todo esto, estas informaciones también lo que decimos, ¿no? De que es una información, es que es como abrir un libro para ellos, ¿no? Y la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Esa necesidad de saludarse, conocerse, eso es maravilloso verles interactuar. También hacen jardinería, también, ¿eh? Porque muchos abuelos han trabajado en el campo y saben cómo explicarle a los niños, porque los niños, claro, no están entrenados para estar tocando la tierra, ni cortar, no saben qué cortar, ni cuándo se siembra. Ellos son los que explican, ¿no? Su historia de vida también, y así es en cada actividad.
Supongo que es un proyecto, Víctor, que es con la frase típica avui en dia, ¿no? Win and win, ¿no? Que guanya l'escola, guanyen els alumnes i guanyen els residents de Rocky Pi.
Sí, sí, és aprenentatge per uns i pels altres. Sobretot a nivell emocional, els avis guanyen moltíssim, però és que els nens guanyen moltíssim també. En el moment que entren per la porta de la residència, ja coneixen els avis que veuen més a més, els coneixen, es saluden, es fan abraçades, vull dir que hi ha una relació de tu a tu molt bona i crea un vincle que a nivell emocional és molt bo per les dues bandes.
Molt bé, és hora d'anar acomiadant els tertulians que hem tingut avui. Moltes gràcies, Víctor, per participar un any més en el Grans Històries.
Gràcies, David, un plaer.
Què t'ha semblat la història de la Carmen Rosa? T'ha agradat?
És una... Ho comentàvem, que el fet d'escoltar aquestes històries són llibres oberts que podríem començar a escriure i escriure perquè sí, tenen moltes històries per explicar, molts continguts, i es podrien fer pel·lícules i llibres que no acabarien mai.
Sí, sí, jo crec que és molt enriquidor, la feina que feu des de l'escola amb aquest projecte, tant a cicle superior, no?, 5è i 6è de primària, com a 4è de primària, i després també una activitat a P5, no?, de contes compartits.
Sí, els avis venen a l'escola i expliquen contes als nanos de 5 anys, que de la mateixa manera que amb els de cicle superior, a nivell emocional és boníssim. A més, els de 5 anys tenen molt de contacte amb els seus avis, ja saben què és tractar amb un avi i els tracten com si fossin propis, com si fossin els propis avis. És molt xulo, molt xulo.
Bueno, moltes gràcies, Víctor, per participar en la temporada de Grans Històries i t'esperem a la temporada que ve.
Gràcies, David.
I moltes gràcies, Linda, també per participar un any més amb el programa Grans Històries. Què t'ha semblat? Com valoraries la història de la Carmen Rosa?
Primero que nada, gràcies a mi. Es un honor para mí el venir y ser la portavoz, ¿no? El eco de ella, ¿no? Me gustaría repetir una frase que antes de venir ella me dijo, ¿no? Le dije yo, Carmen Rosa, voy a la radio y vamos a hablar de ti. Y le expliqué, ¿no? Le recordé que le entrevistaron, me dijo, no me digas eso, le digo, sí. Y ella me dijo, ¿quién diría cómo es la vida? Que ella, cuando era jovencita, anhelaba escuchar historias en la radio. Y hoy su historia iba a ser escuchada aquí en la radio para los oyentes, ¿no? Y la verdad, pues, que te quedas con la emoción, con la gratitud de ella, ¿no? Y eso quería hacerlo extensible para vosotros.
Sí, suposo que després la passareu l'entrevista, ¿no? Perquè l'escolti ella i l'escolti les companyes, i deu ser un orgull per ella. Sí. Que la seva història de vida, ¿no?, arribi a la ràdio i doni veu a la ràdio.
I que sirva d'exemple, també, sí.
Molt bé. Quins projectes feu més a la residència Rocky Pi? Treballa amb escoles? Feu algun projecte més?
Sí, sí, sí. Trabajamos con la Asociación La Rolliana, jóvenes que vienen a hacer actividades también así intergeneracionales, acompañan a las excursiones. Es un proyecto que de intercambio de jóvenes de diferentes países. Entonces vienen a la residencia a explicar el enfoque d'un país, no?
Sou una residència oberta, no? I en aquest sentit també feu projectes amb altres entitats com temes de gossos, també pot ser? O?
Sí, 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 també tenim una teràpia assistida con perros i la verdad que está dando bastante beneficios emocionales a los abuelos, a los residentes, lo agradecen muchísimo y esperan también que venga el Itacam. Nuestra Patty viene a la residencia y encantada de hacer actividades que no solamente muestra al perro, sino que hace actividades que les favorece la motricidad al abuelo, ¿no? Y luego también tenemos salidas que vienen muchos voluntarios que casualmente son familiares que se han apuntado para poder participar en las salidas a la playa, a entrar al mar con los abuelos.
I emocionalment, pels avis, aquest projecte amb els nens de l'Escola Mare de la Salut, trobeu un benefici, o sigui, veieu que té un benefici important per a ells?
Sí, la verdad, nosotros lo vamos descubriendo, ¿no? Cuando es un residente nuevo, lo vamos descubriendo, pero hay un detalle que ya en el protocolo, tiene un protocolo entre ellos mismos, ¿no? Se informan, les explican cómo es el funcionamiento de la residencia, qué cosas se hacen y tal, y son los mismos residentes los que le dicen, ¿sabes qué? Vienen aquí niños, vienen los niños de un colegio y hacen actividades con nosotros, hacen teatro, vienen por Navidad, cantan, es que y traen pasteles para el cierre del curso, traen pasteles hechos por sus padres. Es un acontecimiento, pero es bonito, ¿no? Ver la naturalidad de cómo lo explican y es como que fomentan, ¿no? Y ahí se denota, ¿no?, el valor que les dan los residentes a esta actividad que...
I suposo que quan estreneu l'obra de teatre, que també en venen els familiars, nets, besnets, a veure l'obra de teatre, com participen, com fan d'actors per primera vegada, suposo que per ells emocionalment deu ser una pujada d'autoestima important, no?
Sí, per al residente i també per al familiar, perquè no terminen de creerse tot el que se llega a treballar, no? I a part de que esa empatia entre els niños i los residentes, no? Que és mútua.
Molt bé, Linda, moltíssimes gràcies per participar en aquesta temporada de Grans Històries. T'esperem la temporada que ve, també.
Gràcies.
Espero que t'hagis passat molt bé amb la història de la Carmen Rosa.
Tot un plaer, gràcies.
Molt bé, continuem amb aquest viatge al passat i ara és hora ja d'acomiadar-nos i seguirem treballant perquè les dues generacions es mirin als ulls, es donin la mà i caminin juntes. Recordeu que, com a novetat aquesta temporada, podeu comentar el programa a través de les nostres xarxes socials, el Facebook, el Twitter i l'Instagram Grans Històries. Moltes gràcies per acompanyar-nos i us deixem amb la cançó de Lluís Llach, Vell és tan vell.
Vaig obrir la porta i teníeu les mans enllaçades. La vergonya del llit i vàreu separar tanta tendresa. Mirar-ho amb el cap baix i com si res no hagués passat. Hola, Lluís, com estàs? Pensareu que tan grans no cal fer aquestes coses. Pensareu que amb l'edat no té l'encant dels joves, que què dirà la gent? Millor ser més discrets. No vaig saber-vos dir com m'agradava veure-us. No vaig saber com dir que el vostre boig tan tímid obria espais d'amor on hi era escrit que vell és tan vell, vell és tan vell. Del cant de mi, de tu i del món. La vida. Thank you. coses. Us diuen que amb l'edat no hi ha l'encant dels joves, que què us diran així? Millor sigueu discrets. No vaig saber-vos dir com m'agradava veure. No vaig saber com dir que el vostre goig tan tímid al món li proclamava el vostre dret a dir ell és tan del cant de mi, de tu i del món. La vida vella és també
us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.